Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, és des d'avui la nova presidenta de la Diputació de Barcelona. El pacte PSC-Junts per Catalunya ha tirat finalment endavant malgrat els retrets d'Esquerra Republicana. Montse Manent.
Marín ha estat escollida per majoria simple en segona volta. La nova presidenta de la Diputació de Barcelona ha tornat a demanar diàleg des del seu discurs d'investidura, mentre des d'Esquerra, Dionís Guiteras ha criticat el pacte.
No podem renunciar de cap manera al diàleg. I en aquest sentit, el municipalisme i el suport als ajuntaments és un terreny més que propici per practicar-ho. Tinc el ferm convenciment que només des del diàleg podem trobar solucions als difícils temps que vivim.
Tota la gent que a dia d'avui encara els sobta aquest pacte, dir-los que pels seus fets els coneixereu.
Nou en surt per una fuita química en un tren de mercaderies de Renfe a l'estació de Riudellots de la Selva. L'incident ha obligat a activar tots els protocols d'emergència, però en cap moment no hi ha hagut risc per les persones.
Avui mateix la UGT ha reclamat al govern una reunió urgent per trobar solucions als problemes de coordinació i comunicació entre entitats que s'han produït en els darrers episodis de fuites químiques a les empreses tarragonines.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
La Federació d'Indústria, FICA, per segon cop exigeix una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat per solucionar aquesta situació i evitar conseqüències majors en futurs accidents. En els darrers mesos han ocorregut un parell d'accidents en empreses del sector químic a la província de Tarragona. El 31 de maig a les empreses Carburs Metàl·licos a la Pobla de Mafumet i el 6 de juliol a l'empresa Miassa de Tarragona.
Un total de 1.500 alumnes de quart d'ESO han fet enguany una prova pilot d'examen oral de català, castellà i anglès.
El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha explicat que la nova prova s'estendrà en un futur a tots els alumnes de quart d'ESO. Es vol resoldre una mancança que s'havia detectat.
Que això respon també en certa mesura a situacions que sovint ens trobem en què l'alumnat pot arribar a tenir unes notes o un expedient acadèmic amb unes notes altes en llengües, però després que és incapaç de parlar-ho. Això ens passa en anglès, però ens passa també molt en català.
La nova via verda que connectarà Olot amb el Pla de l'Estany vorejant el riu Fluvià és cada cop més a prop de ser una realitat.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha treballat amb aquest traçat des del 2012 i ara inicia els treballs per redactar el projecte executiu final.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Després d'anys de treball, l'ENS Comarcal i el Consorci de Vies Verdes de la Diputació han acabat presentant el que seria el traçat d'aquesta ruta, d'aproximadament 34 quilòmetres de carril bici. El cost serà de 3 milions d'euros i el finançament l'aportarà l'Estat mitjançant el programa Caminos Naturales. L'import és reduït per un traçat d'aquestes característiques gràcies a l'aprofitament de camins existents.
Arrenca el Manlleu Film Festival, que projectarà 40 curtmetratges de 15 països diferents.
El festival, que se celebra de l'11 al 14 de juliol, projectarà els films a l'exterior del Museu del Ter i estrena al Teatre Centre. Avui, per començar, es projectaran 11 films.
Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
A partir d'avui fins al pròxim 14 de juliol se celebra a Manlleu la 14a edició del Manlleu Film Festival i que en aquesta ocasió ha rebut més de 1.300 propostes de curtmetratges. En aquests 3 dies que dura el festival es projectaran 40 pel·lícules que arriben de 15 països diferents i el diumenge 14 de juliol la pel·lícula que tancarà el certamen serà Entre dos aguas.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Han crescut les nuvolades en alguns punts de muntanya, principalment a punts del Pirineu i Prepirineu, i localment poden deixar al llarg de la tarda el cel entremig i molt nuvolat. Fins i tot no es pot descartar amb una probabilitat baixa algun ruixat a punts del sector oriental de la serralada. A la resta de Catalunya, predomini del sol només amb alguns intervals de núvols baixos molt puntuals a sectors en alguns sectors del litoral. De cara a la jornada de demà, hem d'esperar una jornada molt similar a la d'aquest dijous, amb predomini del sol, amb creixement d'algunes ennuvolades a punts de muntanya poc importants i també la presència al principi final del dia d'alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, també poc destacables. Pel que fa a la temperatura mínima, temperatura matinal demà, que serà una mica més alta, mentre que la màxima en general també pujarà respecte a la del dijous, tot i que el litoral i prelitoral podria ser semblant a la de la jornada d'avui. Des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi i Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit veiem per càmeres ja força problemes, sobretot a vies de l'àrea metropolitana. Destaquem un accident que afecta ara la C-58 amb un Cadí reixac en direcció a Manresa. Trobareu tallat un carril i cues d'uns 3 quilòmetres. En aquesta C-58 també hi ha aturades al tram de Montcada fins a l'entrada al Nus de la Trinitat i també a Ripollet en direcció nord. Una altra via amb complicacions és la C-17, amb lentitud a Parets del Vallès, en direcció Vic. Veiem també aturades tant a l'autopista P7 com a la B30 a Barberà del Vallès per anar cap a Martorell. Compte dels accessos sud, l'autovia 2, hi ha unes obres a Pallejà que tallen un carril en direcció Lleida i estan causant cues d'uns 3 quilòmetres. I també en aquesta 2 hi ha lentitud a Sant Joan d'Espí d'entrada a la capital catalana. D'altra banda, també la B23 carregada aquesta hora al Papiol per anar cap a Martorell. Si heu d'agafar la C32 trobareu cues tant a Sant Boi com a Cornellà, en direcció sud, en direcció Castelldefels. I per últim destaquem les rondes de la capital catalana, molt carregades aquesta hora, sobretot la B20 en direcció Trinitat. Això és tot, molt bona tarda.
Aquest estiu la de Maris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu, soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Núria Marín, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona, la tercera institució de Catalunya. Finalment, ha tirat endavant el pacte del PSC i Junts per Catalunya que governaran a la Diputació aquest mandat. S'acaba així una setmana de negociacions infructuoses per aconseguir un pacte independentista. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda. De res han servit les reunions a contrarrellotge aquest matí entre Esquerra i Junts per Catalunya. Amb 23 vots, segona votació i majoria simple, Núria Marín és ja la flamant presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies a un acord entre el PSC i els postconvergents. Una votació que finalment s'ha hagut de triar entre 5 candidats de tots els partits, excepte de Junts per Catalunya i de Tot per Terrassa. Ja amb la vara a la mà i la medalla emblema de la Diputació, Núria Marín ha promès el càrrec pel rei i per la Constitució i en el seu discurs final per defensar-se de les crítiques per haver pactat amb els postconvergents, Marín ha defensat que mai, diu, renunciarà al diàleg.
No podem renunciar de cap manera al diàleg. I en aquest sentit, el municipalisme i el suport als ajuntaments és un terreny més que propici per practicar-ho. Tinc el ferm convenciment que només des del diàleg podem trobar solucions als difícils temps que vivim.
Ara bé, l'oposició en bloc ha criticat l'acord que li ha permès al PSC recuperar la Diputació després de 8 anys, però ho han fet per motius diferents. Esquerra, el gran damnificat pel pacte, ha retret l'acord recordant que una candidatura independentista era possible. Escoltem Dionís Guiteras.
Tota la gent que a dia d'avui encara els sobta aquest pacte, dir-los que pels seus fets els coneixereu.
Tant el PP com Ciutadans consideren que l'acord dona ales a l'independentisme i acusen el PSC de pactar amb Puigdemont. Escoltem Salvador Tobar, de Ciutadans.
Existen muchos interrogantes que nacen de un pacto que consideramos antinatura si nos atenemos al discurso que hasta ahora venía haciendo el PSC. Es un pacto sospechoso y poco transparente. Y además en una coyuntura donde la conformación de este pleno les hubiera permitido explorar otros pactos alternativos más sólidos.
Mentre el PSC ha respost que no hi ha cap pacte secret amb Junts per Catalunya, els postconvergents han defugit la polèmica i han defensat la necessitat d'arribar a acords en favor dels ciutadans. Per la seva banda, els comuns diuen sentir-se decebuts d'un acord que es podria haver fet, diuen, amb forces d'esquerra i Tot per Terrassa ha fet una defensa de l'autonomia local.
Unes 200 persones han protestat davant la seu de la Diputació de Barcelona, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana contra el pacte de Junts per Catalunya amb el PSC, amb cartells d'Stop 155 que han escridassat tothom que entrava a l'edifici de Can Serra. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Molt dolguts perquè la presidència de la Diputació recaia en el PSC gràcies a Junts per Catalunya. Els concentrats han cridat diverses consignes com aquesta.
Polèmica també en la constitució del Consell Comarcal de la Cerdanya. La republicana Roser Bombardó ha estat escollida amb el suport dels nou representants de Junts per Catalunya i amb tan sols tres dels set regidors del seu grup. Ràdio Pirineus, Albert Güell.
Bona tarda. L'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha dividit, fet que ha donat a última hora la presidència Bombardó. Compartirà mandat amb l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Per tant, el govern estarà format per Junts per Catalunya amb el suport de tres conselleres dels republicans. El pacte entre Junts i una part del grup d'Esquerra s'ha tancat en les últimes hores i ha evitat que prosperés un altre acord entre Endavant Cerdanya i Esquerra. Així ho expliquen la nova presidenta i també Albert Piñeira.
Bueno, s'ha intentat treballar per buscar consens. S'han fet moltes reunions.
Aglutina el gruix d'alcaldes, el gruix dels regidors i el gruix dels municipis de la comarca.
Des d'Esquerra han reconegut que en les últimes reunions de la formació es visualitzaven dos grups. Això ho explica el secretari d'Organització Comarcal, Elias Nova.
Que tres d'Esquerra han fet transfuguisme cap a Junts per Cat.
Nova ha anunciat que estudiaran la possibilitat d'impugnar la votació pel fet que un mateix grup hagi presentat dos candidats.
Doncs recuperem ara la crònica que volíem oferir-los de Mont Carvajal sobre les 200 persones que han protestat davant la seu de la Diputació de Barcelona convocades per l'Assemblea Nacional Catalana contra el pacte de Junts per Catalunya amb el PSC. Amb cartells d'Stop 155 que han escridassat tothom que entrava a l'edifici de Can Serra. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Molt dolguts perquè la presidència de la Diputació recaia en el PSC gràcies a Junts per Catalunya. Els concentrats han cridat diverses consignes com aquesta.
11 de juliol, ni oblit ni perdó. 11 de juliol, ni oblit ni perdó.
També han cridat no us votarem més, ho tornarem a fer sense traïdors o Núria Marín 155, en referència a la nova presidenta de l'ENS i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. També la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosier, ha tingut paraules per ella.
Si a la gent que estava defensant els col·legis de l'1 d'octubre a l'Hospitalet li diuen que gairebé dos anys després un partit independentista votaria l'alcaldessa que va fer tot el possible perquè no es fes aquell referèndum de presidenta de la Diputació, no s'ho creurien.
Els manifestants han escridassat els polítics tant a l'entrada i sobretot a la sortida del ple. Quan el fet ja era fet.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Nou ensurt per una fuita química avui a Riudellots de la Selva. La fuita d'àcid nítric en un tren de mercaderies en aquesta estació de Renfe ha obligat a activar tots els protocols d'emergència. En cap moment, però, hi ha hagut risc per les persones.
La fuita ha provocat el tall de circulació ferroviària entre Massanet i Girona, afectant la línia R11 a primera hora del matí, però al cap d'unes dues hores s'ha restablert la circulació de trens. Protecció Civil ha aixecat la prealerta dels plans Transcat i Ferrocat. L'incident també ha obligat a evacuar una benzinera pròxima a l'estació i a confinar els treballadors de dues empreses de la zona. El trànsit per la C25 també ha estat tallat durant unes hores aquest matí al seu pas per aquesta població de la Selva. Els equips d'emergència han pogut segellar la fuita en poc més de 3 hores.
Doncs precisament avui la UGT ha exigit una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat a Tarragona per trobar solucions als problemes de coordinació entre entitats i de comunicació que s'han produït en els darrers episodis de fuites químiques a les empreses de la província. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
En els darrers mesos han ocorregut un parell d'accidents en empreses del sector químic a la província de Tarragona. El 31 de maig a les empreses Carburs Metàl·licos a la Pobla de Mafumet i el 6 de juliol a l'empresa Miassa de Tarragona. En ambdós casos s'ha criticat negativament la falta d'homogeneïtat en les actuacions de les diferents empreses i ajuntaments davant l'accident i la falta de coordinació en la comunicació i la informació. Àngel Clua, secretari general de l'UGT de Tarragona, ho explica mostrant la seva indignació.
Aquí té que haver-hi una norma molt clara i una normativa molt clara que diu que algú té que dir, i són els responsables del Transcat, si hi ha que confinar, als 3 quilòmetres hi ha que confinar i fins als 3 quilòmetres hi ha que confinar. I si no hi ha que confinar, té que dir no hi ha cap problema i això té que saber tothom.
A partir d'aquests fets, la Federació d'Indústria FICA, per segon cop, exigeix una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat per solucionar aquesta situació i evitar conseqüències majors en futurs accidents.
Satisfacció a la plataforma Aturem les obres a la C-32. És per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar cautelarment les obres d'allargament d'aquesta autopista entre Blanes i Lloret. Ara el Departament de Territori i Sostenibilitat té 5 dies per presentar recurs.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Aturem les obres de la C-32, Jordi Gaitán, ha dit que espera que no ho facin. De fet, demana al govern que busqui altres alternatives de mobilitat més sostenibles.
A la Generalitat és que deixi d'una vegada d'intentar afavorir tot el tema del privat i tot el tema del transport, això del transport privat i dels peatges i de les autopistes, i realment pensi en una alternativa per resoldre el problema de mobilitat.
Des de la plataforma estan convençuts que, més enllà del recorregut judicial que tingui el projecte d'allargament, aquest no s'acabarà fent mai. La prolongació dels 7 quilòmetres d'aquesta via ràpida de 3 carrils havia de costar 60 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Un total de 1.500 alumnes de quart d'ESO han fet enguany una prova pilot d'examen oral de català, castellà i anglès. Aquesta és la principal novetat dels resultats de les proves de sisè de primària i quart d'ESOs que s'han presentat avui. El Departament d'Educació ha aprofitat per anunciar que l'any vinent retirarà els concerts a les escoles que segreguen per sexe o per raó econòmica.
El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha explicat que la nova prova s'estendrà en un futur a tots els alumnes de quart d'ESO. Es vol resoldre una mancança que s'havia detectat.
Que això respon també en certa mesura a situacions que sovint ens trobem en què l'alumnat pot arribar a tenir unes notes o un expedient acadèmic amb unes notes altes en llengües, però després que és incapaç de parlar-ho. Això ens passa en anglès, però ens passa també molt en català.
Les proves d'enguany han revelat que cal millorar les competències científiques i tecnològiques. Carles Martínez també ha anunciat que el departament retirarà a partir de l'any que ve els concerts a les escoles que segreguen per sexes o les que demanen quotes excessives als seus alumnes. L'objectiu és garantir l'equitat entre els ciutadans.
Detingut un jove de 26 anys per abusar, colpejar i robar una dona en un autobús de línia durant el trajecte d'Alfarràs a Lleida, al Segrià. Segons fonts policials, el detingut, veí d'Almenar, té nombrosos antecedents i diverses ordres d'allunyament. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar a la Seu Vella i està previst que passi a disposició judicial aquest divendres. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Els fets van tenir lloc aquest dimecres cap a les 11 del matí. La víctima va explicar que l'home li havia fet tocaments durant el trajecte d'autobús. Després, quan va baixar a la parada de Prat de la Riba de Lleida, l'home la va seguir, la va colpejar, li va estirar els cabells, la va tirar al terra i li va robar la bossa de mà. La dona va ser atesa per un grup de vianants i per un agent de la policia espanyola al costat del col·legi L'Estonac. Amb la descripció de l'home, els Mossos d'Esquadra van iniciar la cerca i el van localitzar a la falda de la Seu Vella. Després de perseguir-lo i que durant la fugida colpegés dos agents, el van aconseguir detenir a la carrer Tallada. El detingut és un home de 26 anys, GBI d'Almenar. Se l'acusa dels delictes de robatori amb violència i intimidació, abús sexual, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. Està previst que passi a disposició judicial aquest mateix divendres.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul l'impost sobre les begudes ensucrades aplicat per la Generalitat. Des que es va posar en marxa, havia recaptat 50 milions d'euros.
La taxa establia que les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres rebien una càrrega de 12 cèntims per litre i de 8 cèntims per les d'entre 5 i 8 grams. Incluïa refrescos, sucs o llets endolcides. Ara el Tribunal estima el recurs de diverses associacions de distribució, supermercats, restauració i alimentació i begudes. Considera que el govern va ometre certs tràmits a l'hora d'aprovar el decret.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La nova via verda que connectarà Olot amb el Pla de l'Estany, vorejant el riu Fluvià, és cada cop més a prop de ser una realitat. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha treballat amb aquest traçat des del 2012 i ara inicia els treballs per redactar el projecte executiu final. Gaudirà de 34 quilòmetres, tindrà un cost de 3 milions d'euros i es finançarà a través del programa Caminos Naturales de l'Estat. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Després d'anys de treball, l'ENS Comarcal i el Consorci de Vies Verdes de la Diputació han acabat presentant el que seria el traçat d'aquesta ruta, d'aproximadament 34 quilòmetres de carril bici. El cost serà de 3 milions d'euros i el finançament l'aportarà l'Estat mitjançant el programa Caminos Naturales. L'import és reduït per un traçat d'aquestes característiques gràcies a l'aprofitament de camins existents. Joan Espona és el president en funcions del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Nous només se'n fan 7,5, l'altre tot s'aprofita, trams en aquest moment existents que s'han d'adequar.
Amb la ruta del Fluvià, gairebé la totalitat de la Garrotxa quedarà connectada amb diferents vies verdes. Des de la ruta del Ferro i el Carbó que baixa per la Vall de Bianya, amb la ruta del Carrilet que travessa els municipis de la Vall d'en Bas i la Vall d'Hostoles, sumada a la que connecta Olot amb Santa Pau, millorant la infraestructura de tota la demarcació.
Santa Bàrbara, al Montsià, deixarà de fer durant aquestes festes majors el bou capllaçat infantil i les baquetes matinals, després de les pressions que reben dels antitaurins i per evitar les denúncies reiterades. La Plana Ràdio, Tere Giner.
En alguns municipis de les Terres de l'Ebre, quan s'inicien les festes majors, és tradicional que s'hi porten a terme activitats taurines com els correbous, el bou capllaçat o el bou embolat. El municipi de Santa Bàrbara, però, aquest any ha decidit retirar del programa festiu el bou capllaçat infantil i les baquetes de la matinada. Els motius ens els explica Joaquim Martí, membre de la comissió de bous.
Tothom sabeu el tema dels bous, però estem a l'ull de l'huracà. I eren dues activitats on possiblement la participació de menors, pues, per a uns era participació activa, pels altres no era activa. Cal recordar que nosaltres érem l'únic poble de Terres de l'Ebre que fèiem un manset capllaçat. Fa dos anys vam tindre una denúncia, perquè el que no volem és pagar cada any denúncies, per tant. I el mateix en el tema de la matinada de baquetes. La matinada de baquetes, pues, podria ser que la participació de menors és més complicada de vigilar.
Tot i això, els actes taurins es continuaran fent a Santa Bàrbara.
En cultura arrenca el Manlleu Film Festival, que projectarà 40 curtmetratges de 15 països diferents. El festival, que se celebra de l'11 al 14 de juliol, projectarà els films a l'exterior del Museu del Ter i estrena al Teatre Centre. Avui, per començar, es projectaran 11 films. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. A partir d'avui fins al pròxim 14 de juliol se celebra a Manlleu la 14a edició del Manlleu Film Festival i que en aquesta ocasió ha rebut més de 1.300 propostes de curtmetratges. En aquests 3 dies que dura el festival es projectaran 40 pel·lícules que arriben de 15 països diferents i el diumenge 14 de juliol la pel·lícula que tancarà el certamen serà Entre dos aigües, guanyadora de 7 Premis Gaudí i es comptarà amb la presència a Manlleu del seu director, Isaac Ilacuesta. El director del Manlleu Film Festival, Eric Mutger, destaca l'aposta que han fet enguany per donar més visibilitat al festival a nivell nacional.
Potenciar el festival a Catalunya, que és una cosa que els festivals gairebé funcionen al revés, no? Primer adquireixen la dimensió a Catalunya i llavors a nivell internacional.
Tots els curts es veuran al Museu del Ter, menys els de la categoria Osona, dissabte, i la pel·lícula d'Espluenda, diumenge, que es projectaran al reformat Teatre Centre.
La instal·lació Mare Nostrum de l'artista Marc Sallarès, una acció de denúncia contra la tragèdia dels naufragis a la Mediterrània, ha donat el tret de sortida avui al Festival Portal Blau de l'Escala, un festival al qual hi actuaran enguany Marc Parrot, Paco Ibáñez, Pau Riba i Anna Roig, entre d'altres. Ràdio L'Escala, Abel Font, bona tarda.
Bona tarda. Una gran silueta humana, com les que queden marcades al terra en casos d'amor per accident, d'assassinat o en aquest cas per naufragi, ha estat dibuixada aquest matí sobre la sorra de la platja d'Empúries. La placidesa dels banyistes s'ha vist alterada, doncs, per uns moments per aquesta denúncia contra la passivitat dels països de la riba nord d'un mar que cada dia és menys nostre i on cada dia més gent hi troba la mort. Marc Sallarès és l'autor d'aquesta instal·lació que dona el tret de sortida del Festival Portal Blau a l'Escala.
Una mica la idea de fer aquesta figura aquí en el mar Mediterrani, on la gent està de vacances, on ens estem banyant, doncs que és el mateix mar que ens estan ofegant ara mateix gent al Mediterrani sense que ningú se n'enteri i amb total impunitat.
Aquesta nit actua el polifacètic Marc Parrot amb el seu nou espectacle Refugi. Pel Portal Blau d'enguany, entre avui i el 9 d'agost, hi passaran també artistes com Alfred García, Paco Ibáñez, Pau Riba o Anna Roig, entre d'altres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games entren en la recta final.
Avui amb protagonisme de l'hoquei patins a Barcelona, amb els partits de quarts de final i a les subseus amb la resta de la competició. Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat del Vallès segueixen amb una activitat frenètica. Un dels clubs que més s'hi ha implicat és el Patí Hoquei Club Sant Cugat.
Cugat.cat, Joan Garcia.
Un cop s'inicia el partit, l'equip de voluntaris s'ha de fer diferents tasques. L'aigua sempre recarregada a la nevera, comprovar que les xarxes estan perfectament tensades i que el parquet està sec són algunes de les funcions bàsiques. El control de la taula també és una tasca important per al bon desenvolupament del campionat. El capità del primer equip, Pau Gilabert, i la capitana del femení del Pati Hoquei, Maria Rosa Tamburini, juntament amb Miqui Soler, són el nucli dur organitzatiu. Tamburini ressalta la bona harmonia existent entre els voluntaris i el comitè organitzador i defineix aquesta experiència com a única. Escoltem Maria Rosa Tamburini.
Molt positiva, jo estic molt contenta. Estic disfrutant molt, és el meu esport, el que a mi m'agrada a casa, amb el qual l'ambient és molt bo entre voluntaris, participants, comitè organitzador, molt contenta.
Un Roller Games a la modalitat d'hoquei patins que finalitza aquest dissabte, recordin, van començar diumenge. Per tant, 6 dies intensos d'alt nivell d'hoquei patins a Sant Cugat.
En ciclisme, Poblet i Prades, protagonistes el cap de setmana.
La Trail Series fa parada a Prades per la cursa de 20 quilòmetres que uneix el monestir de Poblet amb el municipi de Prades i que és puntuable per Calengi Trail Series Costa Daurada. El director de la cursa, Joan Carbonell, valora el traçat.
Doncs el fet de fer una activitat així cap al vespre i la primera part de la nit fa que sigui algú diferent, que sigui algú refrescant inclús, perquè a Prades a l'estiu, als vespres i a la nit doncs has de ficar una mica de jaqueta, que aquí potser els que estem més a la costa doncs no estem tan acostumats, que no ens estem inventant camins nous, sinó que és un camí que comunica, no?, que és un camí antic, doncs comunica aquestes dues viles i el que fem és pues, resseguir-lo, aprofitar-lo i ficar-lo en valor.
Ferran Aril, nou president de la Federació Catalana de Bàsquet.
El relleu en el càrrec es va oficialitzar en la darrera junta directiva de l'ENS Federatiu i substitueix Joan Fa, un any abans de finalitzar el seu mandat. L'urgellenc compta amb una contrarrestada experiència en diversos càrrecs federatius des de 1982, com la vicepresidència de la Catalana o com a responsable del comitè esportiu.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days these days.
Time.
sounds. Nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, és des d'avui la nova presidenta de la Diputació de Barcelona. El pacte PSC-Junts per Catalunya ha tirat finalment endavant, malgrat els retrets d'Esquerra Republicana. Montse Manent.
Marín ha estat escollida per majoria simple en segona volta. La nova presidenta de la Diputació de Barcelona ha tornat a demanar diàleg des del seu discurs d'investidura, mentre des d'Esquerra, Dionís Guiteras ha criticat el pacte.
No podem renunciar de cap manera al diàleg. I en aquest sentit, el municipalisme i el suport als ajuntaments és un terreny més que propici per practicar-ho. Tinc el ferm convenciment que només des del diàleg podem trobar solucions als difícils temps que vivim.
Tota la gent que a dia d'avui encara els sobta aquest pacte, dir-los que pels seus fets els coneixereu.
No ho ensurt per una fuita química avui d'àcid nítric en un tren de mercaderies de Renfe a l'estació de Riudellots de la Selva. L'incident ha obligat a activar tots els protocols d'emergència, però en cap moment no hi ha hagut risc per les persones.
Avui mateix la UGT ha reclamat al govern una reunió urgent per trobar solucions als problemes de coordinació i comunicació entre entitats que s'han produït en els darrers episodis de fuites químiques a les empreses tarragonines.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
La Federació d'Indústria, FICA, per segon cop exigeix una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat per solucionar aquesta situació i evitar conseqüències majors en futurs accidents. En els darrers mesos han ocorregut un parell d'accidents en empreses del sector químic a la província de Tarragona. El 31 de maig a les empreses Carburs Metàl·licos a la Pobla de Mafumet i el 6 de juliol a l'empresa Miassa de Tarragona.
Un total de 1.500 alumnes de quart d'ESO han fet enguany una prova pilot d'examen oral de català, castellà i anglès.
El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha explicat que la nova prova s'estendrà en un futur a tots els alumnes de quart d'ESO. Es vol resoldre una mancança que s'havia detectat.
Que això respon també en certa mesura a situacions que sovint ens trobem en què l'alumnat pot arribar a tenir unes notes o un expedient acadèmic amb unes notes altes en llengües, però després que és incapaç de parlar-ho. Això ens passa en anglès, però ens passa també molt en català.
Santa Bàrbara, al Montsià, deixarà de fer durant aquestes festes majors el bou capllaçat infantil i les baquetes matinals.
La decisió s'ha pres després de les pressions que reben els dels antitaurins per evitar les denúncies reiterades.
La Plana Ràdio, Tere Giné.
En alguns municipis de les Terres de l'Ebre, quan s'inicien les festes majors, és tradicional que s'hi porten a terme activitats taurines com els correbous, el bou capllaçat o el bou embolat. El municipi de Santa Bàrbara, però, aquest any ha decidit retirar del programa festiu el bou capllaçat infantil i les baquetes de la matinada.
Els carrers de Tortosa ja comencen a engalanar-se per acollir la setmana vinent, del 18 al 21 de juliol, la 24a edició de la Festa del Renaixement.
Una cita en la que conviuran espectacles de teatre, música i dansa, això sí, del segle XVI. Avui s'han presentat el cartell i els espectacles.
Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
S'hi han programat més de 60 espectacles de recreació diaris de grups de fins a 6 nacionalitats diferents, entre espectacles de pagament i altres de carrer per recrear el segle XVI pel casc antic de la ciutat. La principal novetat és la recuperació d'espais com el convent de Santa Clara, que acollirà el concert Cel o Infern del cor Tiricae, però també la plaça del Platger amb l'obra Els Amagats, un espectacle de teatre i cant sefardites amb ambientació musical a càrrec de la Jueva de Tortosa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Han crescut les nuvolades en alguns punts de muntanya, principalment a punts del Pirineu i Prepirineu, i localment poden deixar al llarg de la tarda el cel entremig i molt nuvolat. Fins i tot no es pot descartar amb una probabilitat baixa algun ruixat a punts del sector oriental de la serralada. A la resta de Catalunya, predomini del sol només amb alguns intervals de núvols baixos molt puntuals a sectors en alguns sectors del litoral. De cara a la jornada de demà, hem d'esperar una jornada molt similar a aquest dijous, amb predomini del sol, amb creixement d'algunes ennuvolades a punts de muntanya poc importants i també la presència al principi i final del dia d'alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, també poc destacables. Pel que fa a la temperatura mínima, temperatura matinal demà, que serà una mica més alta, mentre que la màxima en general també pujarà respecte a la del dijous, tot i que el litoral i prelitoral podria ser semblant a la de la jornada d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, veiem per càmeres alguns punts complicats, com la C58, amb aturades a Montcada i Reixac fins a l'entrada a Barcelona, també a Ripollet per anar cap a Manresa. Cues també a la C17, uns 2 quilòmetres a Parets del Vallès en direcció Vic. Dels accessos sud destaquem la C32 amb lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, també lentitud a la B23 del Papiol de sortida en direcció Martorell i cues a la 2, uns 4 quilòmetres de Sant Joan d'Espí per accedir a la ciutat de Barcelona. També les rondes molt plenes a aquesta hora del vespre, sobretot la ronda litoral en direcció Trinitat. Això és tot, molt bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, celle pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més a mi que és un tefet, jo que vaig a sufotre por.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Núria Marín, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona, la tercera institució de Catalunya. Finalment ha tirat endavant el pacte del PSC i Junts per Catalunya que governaran a la Diputació aquest mandat. S'acaba així una setmana de negociacions infructuoses per aconseguir un pacte independentista. Carina Bellvé, bona tarda.
Bona tarda. De res han servit les reunions a contrarrellotge aquest matí entre Esquerra i Junts per Catalunya. Amb 23 vots, segona votació i majoria simple, Núria Marín és ja la flamant presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies a un acord entre el PSC i els postconvergents. Una votació que finalment s'ha hagut de triar entre 5 candidats de tots els partits, excepte de Junts per Catalunya i de Tot per Terrassa. Ja amb la vara a la mà i la medalla emblema de la Diputació, Núria Marín ha promès el càrrec pel rei i per la Constitució i en el seu discurs final per defensar-se de les crítiques per haver pactat amb els postconvergents, Marín ha defensat que mai, diu, renunciarà al diàleg.
No podem renunciar de cap manera al diàleg. I en aquest sentit, el municipalisme i el suport als ajuntaments és un terreny més que propici per practicar-ho. Tinc el ferm convenciment que només des del diàleg podem trobar solucions als difícils temps que vivim.
Ara bé, l'oposició en bloc ha criticat l'acord que li ha permès al PSC recuperar la Diputació després de 8 anys, però ho han fet per motius diferents. Esquerra, el gran damnificat pel pacte, ha retret l'acord recordant que una candidatura independentista era possible. Escoltem Dionís Guiteras.
Tota la gent que a dia d'avui encara els sobta aquest pacte, dir-los que pels seus fets els coneixereu.
Tant el PP com Ciutadans consideren que l'acord dona ales a l'independentisme i acusen el PSC de pactar amb Puigdemont. Escoltem Salvador Tubar, de Ciutadans.
Existen muchos interrogantes que nacen de un pacto que consideramos antinatura si nos atenemos al discurso que hasta ahora venía haciendo el PSC. Es un pacto sospechoso y poco transparente. Y además en una coyuntura donde la conformación de este pleno les hubiera permitido explorar otros pactos alternativos más sólidos
Mentre el PSC ha respost que no hi ha cap pacte secret amb Junts per Catalunya, els postconvergents han defugit la polèmica i han defensat la necessitat d'arribar a acords en favor dels ciutadans. Per la seva banda, els comuns diuen sentir-se decebuts d'un acord que es podria haver fet, diuen, amb forces d'esquerra, i tot per Terrassa ha fet una defensa de l'autonomia local.
Doncs l'oposició al pacte també era al carrer. Unes 200 persones han protestat davant la seu de la Diputació de Barcelona, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana, contra aquest acord entre Junts per Catalunya i el PSC. Amb cartells d'Stop 155 han escridassat tothom que entrava a l'edifici de Can Serra. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Molt dolguts perquè la presidència de la Diputació recaia en el PSC gràcies a Junts per Catalunya, els concentrats han cridat diverses consignes com aquesta.
On serà Juliol? Ni obrit ni perdó!
També han cridat no us votarem més, ho tornarem a fer sense traïdors o Núria Marín 155, en referència a la nova presidenta de l'ENS i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. També la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosier, ha tingut paraules per ella.
Si a la gent que estava defensant els col·legis de l'1 d'octubre a l'Hospitalet li diuen que gairebé dos anys després un partidista votaria l'alcaldessa que va fer tot el possible perquè no es fes aquell referèndum de presidenta de la Diputació, no s'ho creurien.
Els manifestants han escridassat els polítics tant a l'entrada i sobretot a la sortida del ple, quan el fet ja era fet.
I on també s'ha repetit l'acord Junts per Catalunya-PSC és el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Avui s'ha constituït sota la presidència de l'alcaldessa de la Jonquera per Junts. Sònia Martínez ha estat escollida presidenta comarcal amb els vots socialistes de la candidatura de Progrés, una marca electoral del PSC. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ja s'ha constituït amb la majoria per part del grup de Junts per Catalunya amb 14 consellers. Esquerra Republicana com a segona força amb 11 consellers, candidatura de Progrés amb 5 consellers i un conseller per Ciutadans i un per Amunt. Amb els vots de Junts i Socialistes s'ha escollit a l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, com a nova presidenta del Consell Comarcal. Martínez ha explicat així com veu ella l'ens supramunicipal.
L'administració que s'ocupa i se preocupa de tot allò que afecta a les persones i que afecta als municipis. Juntament amb la prestació de serveis, l'altre gran element que identifica la nostra administració és la defensa dels interessos comarcals.
Els republicans també han presentat candidatura en aquest plenari de Constitució del Consell Comarcal. Han proposat al republicà Salvi Güell com a president, que només ha obtingut 11 vots. Esquerra ha criticat el pacte i el considera obsolet i poc convenient per la comarca.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Nou ensurt per una fuita química avui a Riudellots de la Selva. La fuita d'àcid nítric en un tren de mercaderies en aquesta estació de Renfe ha obligat a activar tots els protocols d'emergència. En cap moment, però, hi ha hagut risc per les persones.
La fuita ha provocat el tall de la circulació ferroviària entre Massanet i Girona, afectant la línia R11 a primera hora del matí. Però al cap d'unes dues hores s'ha restablert la circulació de trens. Protecció Civil ha aixecat la prealerta dels plans Transcat i Ferrocat. L'incident també ha obligat a evacuar una benzinera pròxima a l'estació i a confinar els treballadors de dues empreses de la zona. El trànsit per la C25 també ha estat tallat durant unes hores aquest matí al seu pas per aquesta població de la Selva. Els equips d'emergència han pogut segellar la fuita en poc més de 3 hores.
Doncs precisament avui la UGT ha exigit una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat a Tarragona per trobar solucions als problemes de coordinació entre entitats i de comunicació que s'han produït en els darrers episodis de fuites químiques a les empreses de la província. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
En els darrers mesos han ocorregut un parell d'accidents en empreses del sector químic a la província de Tarragona. El 31 de maig a les empreses Carburs Metàl·licos a la Pobla de Mafumet i el 6 de juliol a l'empresa Miassa de Tarragona. En ambdós casos s'ha criticat negativament la falta d'homogeneïtat en les actuacions de les diferents empreses i ajuntaments davant l'accident i la falta de coordinació en la comunicació i la informació. Àngel Clua, secretari general de l'UGT de Tarragona, ho explica mostrant la seva indignació.
Aquí té que haver-hi una norma molt clara i una normativa molt clara que algú té que dir, i són els responsables del Transcat, si hi ha que confinar, als 3 quilòmetres hi ha que confinar i fins als 3 quilòmetres hi ha que confinar. I si no hi ha que confinar, té que dir, no hi ha cap problema i això té que saber tothom.
A partir d'aquests fets, la Federació d'Indústria FICA, per segon cop, exigeix una reunió urgent amb el delegat de la Generalitat per solucionar aquesta situació i evitar conseqüències majors en futurs accidents.
Satisfacció a la plataforma Aturem les obres a la C32 per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar cautelarment les obres d'allargament d'aquesta autopista entre Blanes i Lloret. Ara el Departament de Territori i Sostenibilitat té 5 dies per presentar recurs.
En declaracions a la xarxa, el portaveu d'Aturem les obres de la C32, Jordi Gaitán, ha dit que espera que no ho facin. De fet, demana al govern que busqui altres alternatives de mobilitat més sostenibles.
A la Generalitat el que esperem és que deixi d'una vegada d'intentar afavorir tot el tema del privat i tot el tema del transport, això del transport privat i dels peatges i de les autopistes, i realment pensi en una alternativa per resoldre el problema de mobilitat.
Des de la plataforma estan convençuts que més enllà del recorregut judicial que tingui el projecte d'allargament, aquest no s'acabarà fent mai. La prolongació dels 7 quilòmetres d'aquesta via ràpida de 3 carrils havia de costar 60 milions d'euros.
I en terreny laboral, el personal d'Iberia ha convocat una vaga a l'aeroport del Prat l'últim cap de setmana de juliol.
Els treballadors han convocat l'aturada pels dies 27 i 28 de juliol. Protesten per la sobrecàrrega de treball i la manca de diàleg amb l'empresa, segons denuncia la UGT. Els convocants criden els 2.000 treballadors de l'empresa a fer vaga. La plantilla d'Iberia Barcelona gestiona prop del 65% de les operacions de personal de terra al Prat. La convocatòria l'ha anunciat el sindicat UGT majoritari al comitè d'empresa i a la falta de contractació estable i l'ús de treballadors temporals, entre altres qüestions.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Un total de 1.500 alumnes de quart d'ESO han fet enguany una prova pilot d'examen oral de català, castellà i anglès. Aquesta és la principal novetat dels resultats de les proves de sisè de primària i quart d'ESO que s'han presentat avui. El Departament d'Educació ha aprofitat per anunciar que l'any vinent retirarà els concerts a les escoles que segreguen per sexe o per raó econòmica.
El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha explicat que la nova prova s'estendrà en un futur a tots els alumnes de quart d'ESO. Es vol resoldre una mancança que s'havia detectat.
Que això respon també en certa mesura a situacions que sovint ens trobem en què l'alumnat pot arribar a tenir unes notes o un expedient acadèmic amb unes notes altes en llengües, però després que és incapaç de parlar-ho. Això ens passa en anglès, però ens passa també molt en català.
Les proves d'enguany han revelat que cal millorar les competències científiques i tecnològiques. Carles Martínez també ha anunciat que el departament retirarà a partir de l'any que ve els concerts a les escoles que segreguen per sexes o les que demanen quotes excessives als seus alumnes. L'objectiu és garantir l'equitat entre els ciutadans.
Més coses. Detingut un jove de 26 anys per abusar, colpejar i robar una dona en un autobús de línia durant el trajecte del Ferraz a Lleida, al Segrià. Segons fonts policials, el detingut, veí d'Almenar, té nombrosos antecedents i diverses ordres d'allunyament. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar a la Seu Vella i està previst que passi a disposició judicial aquest divendres. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Els fets van tenir lloc aquest dimecres cap a les 11 del matí. La víctima va explicar que l'home li havia fet tocaments durant el trajecte d'autobús. Després, quan va baixar a la parada de Prat de la Riba de Lleida, l'home la va seguir, la va colpejar, li va estirar els cabells, la va tirar al terra i li va robar la bossa de mà. La dona va ser atesa per un grup de vianants i per un agent de la policia espanyola al costat del col·legi L'Estonac. Amb la descripció de l'home, els Mossos d'Esquadra van iniciar la cerca i el van localitzar a la falda de la Seu Vella. Després de perseguir-lo i que durant la fugida colpegés dos agents, el van aconseguir detenir a la carrer Tallada. El detingut és un home de 26 anys, GBI d'Almenar. Se l'acusa dels delictes de robatori amb violència i intimidació, abús sexual, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. Està previst que passi a disposició judicial aquest mateix divendres.
Creix un 50% el nombre de persones ateses per addiccions a les comarques de Lleida durant el passat 2018. Són dades recollides per la ONG Projecte Home Catalunya. En total s'han atès una setantena de persones per problemes de drogues o d'altres conductes addictives. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida les atencions es duen a terme des dels centres de Trem, en funcionament des de fa 5 anys, i el de Balaguer, obert a finals de 2018. La cocaïna i l'alcohol destaquen com a substàncies majoritàries de consum i sovint es prenen de manera conjunta. Entre les altres addiccions significants trobem el cànnabis, l'heroïna i l'addicció al joc. Les persones ateses als serveis de Trem i Balaguer tenen una mitjana d'edat de 36 anys. Un 28,6% són dones i el 71,4% restant homes. A banda dels programes de tractament de les addiccions, Projecte Home porta també a terme programes de prevenció a les escoles. Aquesta iniciativa busca que els alumnes prenguin consciència dels riscos de consumir drogues, però també d'altres addiccions que comencen a suposar problemes entre la població més jove, com l'ús abusiu de les noves tecnologies o les xarxes socials. Aquest curs 2018-2019, un total de 250 persones, entre alumnes, familiars i professorat de diversos centres escolars del Pallars Jussà i Sobirà, han participat en aquests programes.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Un camp de treball a l'Espluga de Francolí recupera el bosc de ribera del riu Francolí gràcies a una vintena de joves d'entre 14 i 17 anys de diferents llocs de Catalunya. Aquesta setmana han tret canyes de la llera del riu Milans per poder recuperar aquest indret. El camp de treball finalitzarà el pròxim 20 de juliol. L'Espluga FM, Pep Morató.
Una vintena de nois i noies vinguts de tots els indrets de Catalunya estan traient canyes a la llera de la part superior del riu Francolí. Aquesta setmana ho fan gràcies a un camp de treball organitzat pel Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga. Els joves eliminen aquesta canya, que és una espècie invasora, perquè es pugui formar l'autèntic bosc de ribera. Lluc Giné, director del camp de treball, parla sobre l'experiència.
Hi ha una part més de sentit pedagògic, on el que fem és dinamitzar una sèrie d'activitats i generar un grup humà per als joves.
Els joves tenen entre 14 i 17 anys i van arribar a l'Espluga el passat divendres 6 de juliol i s'hi estaran fins al dia 20. El director del camp també ha destacat que la tasca que desenvolupen els joves té un retorn social, ja que es tracta d'un treball voluntari.
Santa Bàrbara, al Montsià, deixarà de fer durant aquestes festes majors el bou capllaçat infantil i les baquetes matinals, després de les pressions que reben dels antitaurins i per evitar les denúncies reiterades. La Plana Ràdio, Tere Giné.
En alguns municipis de les Terres de l'Ebre, quan s'inicien les festes majors, és tradicional que s'hi porten a terme activitats taurines com els correbous, el bou capllaçat o el bou embolat. El municipi de Santa Bàrbara, però, aquest any ha decidit retirar del programa festiu el bou capllaçat infantil i les baquetes de la matinada. Els motius ens els explica Joaquim Martí, membre de la comissió de bous.
Tothom sabeu el tema dels bous, però estem a l'ull de l'huracà. I eren dos activitats on possiblement la participació de menors, pues, per a uns era participació activa, per als altres no era activa. Cal recordar que nosaltres érem l'únic poble de Terres de l'Ebre que fèiem un manset capllaçat. Fa dos anys vam tindre una denúncia, perquè el que no volem és pagar cada any denúncies, per tant. I el mateix en el tema de la matinada de baquetes. En la matinada de baquetes, pues, podria ser que la participació de menors és més complicada de vigilar.
Tot i això, els actes taurins es continuaran fent a Santa Bàrbara.
En cultura, els carrers de Tortosa ja comencen a engalanar-se per acollir la setmana vinent del 18 al 21 de juliol la 24a edició de la Festa del Renaixement, una cita en la que conviuran espectacles de teatre, música o dansa, això sí, del segle XVI. Avui s'han presentat el cartell i els espectacles. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. S'hi han programat més de 60 espectacles de recreació diaris de grups de fins a 6 nacionalitats diferents, entre espectacles de pagament i altres de carrer per recrear el segle XVI pel casc antic de la ciutat. La principal novetat és la recuperació d'espais com el convent de Santa Clara, que acollirà el concert Cel o Infern del cor Tiricae, però també la plaça del Platger amb l'obra Els Amagats, un espectacle de teatre i cant sefardites amb ambientació musical a càrrec de la jueva de Tortosa. El regidor de la festa de l'Ajuntament de Tortosa, Domingo Tomàs, ha indicat que es tracta d'una edició de preàmbul per a la 25a edició que arriba l'any vinent.
La Festa del Renaixement s'ha anat fent any rere any en una evolució de transformació total de la pell, podríem dir, dels carrers del casc antic.
Entre altres novetats d'espectacles trobem la màgia del Renaixement, herbes, pocions i encanteris, que posarà èmfasi en el paper de la dona a l'edat mitjana, com també el Grande Teatro Toboso, de la mà d'una companyia francesa que aterra la festa per primer cop.
I el Festival del Tebre Dansa solidaritza amb els afectats per al gran incendi que va sacsejar la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià, mitjançant la creació d'una emotiva peça de videodansa anomenada Pols Latent i protagonitzada per Roberto Oliván, director del festival. L'objectiu d'aquest vídeo és el de recaptar 250.000 euros per ajudar els afectats pel foc de les tres comarques. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
El Festival del Tebre Dansa ha produït Pols Latent, una emotiva peça de videodansa que pretén solidaritzar-se amb els afectats pel devastador incendi de la Ribera d'Ebre i que va afectar també poblacions de les comarques de les Garrigues i el Segrià. L'obra, protagonitzada per Roberto Olivan, director del festival, es va projectar a la nit inaugural del Deltebre Dansa i es pot veure el mateix Olivan ballant enmig d'una de les zones més afectades pel foc, que ha cremat més de 5.000 hectàrees de vegetació forestal i camps de conreu. El vídeo ha estat creat pel deltebrenc Albert Vidal, de Vèrtex Comunicació, i té com a objectiu aconseguir fer més difusió de la campanya de micromecenatge Rebrotem, que busca recaptar 250.000 euros per ajudar els afectats pel foc de les tres comarques.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games entren a la recta final.
Aquest diumenge s'acaben les competicions i en els propers dies s'assignaran les moltes medalles que encara queden en joc. En patinatge artístic, els grups de show entraran a escena dissabte, els quartets i els grups petits, i diumenge els grups grans. Una especialitat esportiva dominada pels clubs catalans. En els primers Roller Games, un d'ells, el Club Patí Massanet, va imposar-se en grups petits i dissabte tornaran a buscar el títol mundial. Una de les seves patinadores i alhora coreògrafa del Club de la Selva, Sandra Casadevall, explica a la xarxa com afronten la competició.
Sí, hi ha moltíssimes ganes. Jo crec que aquest Mundial era el somni de qualsevol patinador. Tu, a qualsevol, de qualsevol modalitat, li planteges patinar un Mundial a casa i és que es torna boig. Ho hem fet, hem complert el somni, hem lluitat molt i estem aquí. I la veritat és que hem treballat molt perquè el somni s'ho mereix.
En ciclisme, Poblet i Prades, protagonistes al cap de setmana.
La Trail Series fa parada a Prades per la cursa de 20 quilòmetres que uneix el monestir de Poblet amb el municipi de Prades i que és puntuable per Calengi Trail Series Costa Daurada.
Fa nou president de la Federació Catalana de Bàsquet.
El relleu en el càrrec es va oficialitzar en la darrera junta directiva i substitueix Joan Fa, un any abans de finalitzar el seu mandat. L'urgellenc compta amb una contrastada experiència en diversos càrrecs federatius des del 1982. Actualment exercia com a vicepresident de la Catalana i com a responsable del comitè esportiu.
Més bàsquet, el circuit 3x3 arriba a Tarragona.
Dissabte i de la mà de Torreforta es farà una nova prova del circuit, l'antepenúltima. La següent seu serà Torelló, dissabte 20, just abans de les grans finals de dissabte 27 a Barcelona, en el que serà la cloenda d'aquest circuit 3x3.
I en tenis taula, demà el Vic presenta la seva nova estrella.
Demà divendres es farà la presentació de la nova estrella del Girbau Vic Tenis Taula, Sofia Chuanzang, que només amb 19 anys és l'actual campiona absoluta d'Espanya i una jugadora que, tot i sent d'origen xinès, va néixer a Cartagena i des dels 5 anys ha viscut a Girona. Ha jugat primer en el Foment Deportiu Casanenc i des de la temporada 2012-2013 a la 2018-2019 ho ha fet al Calella, al costat de Gabriela Fegan, que també s'incorpora al Girbau Vic.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i fins demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullet.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Continguts en Xarxa.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules, es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem de la paciència i la perseverança.
No perdis la coratgia de la continuïtat.
El sol ve surt cada dia i encara mai se n'ha cansat.
O sigui, que no cal desesperar-se. Només cal prendre paciència i perseverar una mica.
El qui no té paciència cull el fruit ans de saó. I després té mal de ventre.
La fruita verda fa que es tingui mal de ventre. Per tant, tingues paciència, no et precipitis.
Qui no es cansa de picar, fins la pedra fa espurnar.
Doncs sí, la constància ho pot tot. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Sabies que...
Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu en salut, en vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.